Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. L'Església va immatricular a favor seu gairebé 90 propietats a la Garrotxa. La majoria es troben a Olot, però n'hi ha a pràcticament tots els municipis de la comarca. Entre les immatriculacions que va fer l'Església hi ha monuments reconeguts com el monestir de Sant Pere de Besalú, Santa Maria de Palera de Beuda, l'ermita de Sant Miquel del Mont, Sant Miquel d'Urmuia a l'Alta Garrotxa, l'Església del Tura d'Olot o la de Sant Francesc al volcà Montsacopa. La majoria d'aquestes esglésies, com diem, es troben al terme municipal d'Olot. L'alcalde de la ciutat és Pep Berga.
Bé, a nosaltres no ens afecta directament. En aquest cas és una entitat que és el bisbat de Girona, que és el que s'encarrega de fer tots aquests tràmits i tenen precisament una persona responsable de gestionar tota la immatriculació d'aquests béns, que a més el dret canònic és un dret en alguns casos diferenciat del dret civil, el dret que nosaltres doncs acostumem a fer servir, i nosaltres ens ho mirem senzillament des del costat, és a dir, ens agrada saber què passa, però nosaltres no ens afecta de cap de les maneres.
A través d'una llei franquista, l'Església va registrar el seu nom milers de béns immobles a tot l'estat espanyol. Avui és dilluns 28 de març del 22, titulars del dia amb el suport de Vinyes Graboleda. Neus Assing, què tal? Bon dia i bona hora de nou.
Molt bon dia.
Les destrosses que provoquen els cabirols i la falta de relleu generacional amenacen la producció de fesols a Santa Pau.
Aquest llegum és un dels més preuats de Catalunya i compta amb una denominació d'origen protegida pròpia. De fet, des del gremi recorden que es tracta de l'única distinció d'aquest tipus que hi ha en tota la comarca de la Garrotxa i que també és un dels atractius més importants per a aquest petit municipi juntament amb la Fageda del Jordà.
Escoltem la membre de la DEO Fesols de Santa Pau, Montserrat Miralles.
Els danys que causen els cabirols un reu del fesol és que es mengen els brots tendres. Si això passa quan la planta ha nascut i l'arrossega, les primeres fulles, la planta ja no es refà, es mor, i el que suposa això d'haver de tornar a sembrar, que llavors arribi temps, el conreu, etc.
Hem tornat a sentir aquest cap de setmana. Els pagesos s'han manifestat arreu del país aquest dissabte per denunciar el que consideren un abús de les distribuïdores.
Estan provocant ells amb això, amb aquesta marca blanca de llet, és sangria en el sector. ¿Vale? I aquesta marca blanca, que el senyor Bonpreu la compra i la posa aquí dintre, per ser molt i molt competitiu, s'alia amb la gent de l'estat espanyol, per més català que sigui, amb els interessos d'Espanya, i en compra molta Lactalis, tanta com Mercadona, i en rebenta el preu a nosaltres. I llavors ha de venir Lactalis o un altre a rebentar-nos el preu a nosaltres. I ell què fa? Peix al cove costa d'aquí, a costa de nosaltres.
Aquí sentíem a Josep Xifra, és el responsable del sector lleter a les comarques de Girona d'Unió de Pagesos. Ara ho sentíem, consideren un abús de les distribuïdores a l'hora de fixar els preus de compra dels aliments. Aquest cap de setmana s'han manifestat arreu del país. I una altra manifestació, però per un cas ben diferent, és el que han tingut lloc aquest cap de setmana, en concret a Girona Ciutat. Els Mossos investiguen una agressió homòfoba a un jove de Girona. Els fets van passar la matinada de dissabte 19 a diumenge 20. La víctima tornava cap a casa pels vols de 5:45 del matí i duia posada una mascareta amb l'arc de Sant Martí.
Ja estic treballant de treure tot això de dintre, perquè no torni a passar. Venia a la cabeça lo de Samuel de Galícia, òbviament venia a la cabeça moltes altres coses, però vaig passar molta, molta por. Impotència, de res, perquè portava jo una mascareta representativa d'un arco-iris, de l'Arc de Sant Martí, i maricó de merda per la cara.
El jove es diu Tato i, de fet, ha estat ell el protagonista en defensa seva de la concentració contra l'homofòbia que hi ha hagut aquest diumenge a la ciutat de Girona. I avui també us hem de parlar del gran èxit del Carnaval d'Olot, perquè realment ningú s'esperava l'afluència de públic. Més de 5.000 persones, segons l'organització, han gaudit de l'espectacle. Els emmascarats i els amics del Carnaval de Mar i Muntanya han guanyat la rua del Carnaval d'aquest 2022.
El CIT ha reconegut a Radio Olot que no s'esperava l'èxit obtingut després de l'aturada de 2 anys provocada per la pandèmia.
Realment vam tenir molta sort amb això del temps i un públic estupendo, perquè a més molta participació per part de les colles i de públic. Pensem que des de l'entitat vàrem creure que hi havia molt més públic que altres anys. No sé si és que la gent tenia ganes de sortir al carrer, ganes de festa, ganes de diversió, perquè ens feia falta una mica de diversió i alegria, que vam pensar que hi havia més gent que altres anys fins i tot, molt de públic.
És la vicepresidenta del CIT, Adela Moya. Pel CIT, el Carnaval ha tornat amb les energies renovades. I avui també anirem cap a les Planes d'Hostoles perquè els creadors del Clownia impulsen un nou festival en aquest municipi. Es diu Harmonia i comptarà amb actuacions dels Catarres, Coers, Buos i també la Su, entre d'altres.
El certamen tindrà lloc el dissabte 30 de juliol a l'àrea de pícnic de la Parada. Harmonia tindrà també una forta presència d'espectacles de circ i neix amb la filosofia de ser sostenible, familiar i inclusiu.
Escoltem l'alcalde de les Planes d'Hostoles, Eduard Llorà.
És un festival que fem paral·lel i que fem conjuntament també amb el Plan Estiueja. Harmonia doncs, és un festival que neix dels creadors i dels productors de Clownia, que jo crec que molta gent coneix, i que havien, els últims anys doncs, havien iniciat un projecte que es deia Inclou Me, que era doncs, molt pensat en infants, en diversitat, en situació econòmica desafavorida, i acabat volem continuar doncs, amb aquesta idea de que la cultura també sigui inclusiva, que sigui doncs, pensada per tothom, i per tant ens va semblar, quan vam parlar amb ells, doncs, el fet de crear aquest nou esdeveniment doncs, ajudava una mica doncs, a acostar la cultura a tot tipus de públics i per tant jo penso que ho aconseguirem.
Harmonia es concentrarà aquest 2022 en un sol dia, però l'organització pensa allargar el certamen en futures edicions. En esports, la Unió Esportiva Olot perd a l'afegit contra el Peralada per 1-2 i s'allunya ja definitivament de l'ascens directe.
Un gol del davanter Garrotxí Adrià Casanova va mudir l'estadi municipal al minut 92. El Manresa ja supera l'Olot a la classificació, havent jugat dos partits menys.
El tècnic dels olotins és Albert Carbó.
Penso que l'Olot avui ha mostrat una versió que és la que tothom vol viure i veure aquí a l'estadi. I bé, aquest desencert doncs, ha sigut el que ens ha penalitzat, sumat a que et quedes amb 10. Penso que el partit 11 contra 11 l'hem tingut controladíssim, sobretot en pilota, siguent atrevits, forçant el joc per fora, que és el que ens concedien ells. I bé, no ha acabat d'entrar la pilota, però marxem a la mitja part tranquils, perquè sabíem doncs, que havíem d'insistir, que havíem de seguir amb el mateix pla de partit. I bé, l'equip ho ha mostrat doncs, fins al moment en què et quedes amb 10.
I els socis de l'Olot mantenen el nom del club. La denominació actual Unió Esportiva Olot ha guanyat el referèndum amb un 69% dels vots.
Un 31% opta per recuperar l'Olot Futbol Club del 1921 i han participat en un total de 437 persones.
I aquí sí que li han anat bé les coses. És l'hoquei Olot, que ja supera el Vilanova per 5-0 i certifica la permanència a falta de 4 jornades pel final de Lliga. Un partit que va tenir gols i festa a la grada amb unes 900 persones que omplien la pista Josep Jou.
Doblet de Joan Mangas, un de Marc Prat, un de Ferran Sacrés i un de Matías Reixac van posar la cirereta al pastís a un dia històric. Fa 9 mesos, l'equip aconseguia l'ascens a la categoria plata i ara hi seguirà per segon any consecutiu a la seva història.
L'entrenador de l'hoquei Olot és Jordi García.
Estic molt content, jo crec que ens ho mereixem. Hem fet una temporada de conya. Sí que és veritat que el que hem anat dient, vam començar que ens faltava experiència a la categoria, l'hem anat agafant. I a falta de 5 jornades estàvem a 11 punts. Ja ens hauria agradat amb el grup que ens va tocar a principi de temporada dir, ostres, si estareu a falta de 5 jornades 11 punts del descens. Pues jo no m'ho hauria cregut.
Avui tenim tercer temps i analitzarem, per tant, la derrota de l'Olot i la victòria de l'hoquei. La cara i la creu d'un cap de setmana una vegada més meteòric. Un cap de setmana una vegada més intens en matèria esportiva.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Atenció, amics oients, perquè comencen 3 nits de talls nocturns de trànsit al túnel de Bracons. Comencen aquest mateix dilluns, Neus.
Sí, des d'avui i fins dimecres a la nit es tancarà totalment el pas en tots dos sentits de la marxa, des de les 10 de la nit fins a les 6 del matí. Per tant, no s'hi podrà circular. Les restriccions duraran, com dèiem, avui, demà i dimecres, i es desviaran els vehicles per carretera secundària. Ja sabeu que les opcions són les que hi ha. Segons el Centre de Control Viari, el tall es deu a la neteja del voral i de les arquetes.
I a Olot, com tenim la circulació? Policia Municipal, bon dia i bona hora.
Bon dia des de la Policia Municipal. Per avui està previst un augment de la circulació a les hores punta i a les entrades i sortides dels col·legis. tinguin present que avui és mercat setmanal a la nostra població i això afecta la circulació i l'estacionament dels carrers propers. De discos de prohibit estacionar en tindrem al carrer Bernat Vilà davant del número 1 durant tot el dia. Al carrer Pau Douglas amb Candy Agustí per reparació de voreres entre les 7 del matí i les 7 de la tarda. Al carrer Sant Rafael número 31 a l'alçada de la botiga Levis s'hi estacionarà també un camió de les 2 de la tarda fins a les 5 de la tarda intentant no haver de tallar el carrer. El carrer Cirerer en carrer Faig per reparació de la façana des de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda. A l'avinguda Reis Catòlics davant del número 40 per una mudança. Aprofitem la vinentesa per recordar-li tinguin cura de les seves pertinences a l'hora d'anar al mercat. Sempre pot haver-hi gent que vigili el descuit. Els hi recomanem no portar un moneder dins del carro de la compra, portar el bolso preuat a la part del davant i no deixar el carro sol i sense tenir-lo controlat. Això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin molt bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Déu-n'hi-do, fa fresc aquest matí. Neus, amb quins valors ens despertem ara mateix? Hem entrat a la primavera, no sé si això es nota o no.
No, tenim valors baixos i sembla que aquesta setmana, al llarg de la setmana, la cosa anirà de ple hivern. De moment ens llevem amb 4 graus a Olot, a Sant Feliu de Pallerols i a Girona, 3 a la Vall d'en Bas, a Mieres, a Ripoll i a Vic, en tenen 5 a Santa Pau i a Castellfollit de la Roca, 7 a Anglès, 8 a Banyoles i a Figueres i un de negatiu a Das i a Vall de Núria.
Déu-n'hi-do, així és com comença una jornada que ja hauria d'apuntar a més bon temps, però ja sabem que al març és marçot, eh? I mata
sí,
la jove...
Març i abril, em sembla que aquesta...
I a tots plegats.
A la vora del foc.
Això mateix. Vinga, anem a la previsió meteorològica que apunta fred. Dani.
Avui comencem aquesta setmana, que ens portarà ja a partir de divendres i el cap de setmana al mes d'abril, doncs aquests últims dies de març moguts. Avui no, avui un dia encara de calma, semblant al d'ahir, per tant, sol, ressol, núvols prims, una mica de calitxa, la matinada una mica freda, i l'ambient suau de dia, màximes novament de 15 a 20 graus aproximadament. S'estarà bé, ambient gairebé primaveral. Demà es comença a ennuvolar, ja un dia més tapat. Al matí potser encara no plou, però passat el migdia a la tarda a les comarques interiors sí que pot ploure una mica, fins i tot alguna tronada a Osona, la Garrotxa, Ripollès i la Cerdanya. Això pel que fa, doncs, a la tarda i al vespre de dimarts. També dimecres baixa la temperatura, nevarà 1.600 metres, perquè dimarts ho farà 2.000 metres, i podria ser, doncs, que tinguéssim més inestabilitat, més pertorbació, més activa. A la tarda i al vespre una tempesta pot ser forta i deixar 20 o 30 litres amb calamar-se. I aquesta neu que baixa 1.600 metres. Bé, a partir d'aquí, sembla que dijous pot quedar algun ruixat amb temps variable, va refrescant, i podria nevar més avall, fins a 600 o 800 metres. Sembla que entrem de cara a l'hivern, justament divendres, i el cap de setmana han de baixar més de 10 graus les temperatures i amb lent ambient molt fred, com gairebé ple hivern. Per tant, ho anirem seguint perquè ve una agrupada d'aire fred.
Peixos is ma dum durum durum, peixos is ma dum durum durum, peixos is ma dum durum durum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Mm. Entrem en matèria. L'Església va immatricular a favor seu gairebé 90 propietats de la Garrotxa.
La majoria es troben a Olot, però n'hi ha pràcticament a tots els municipis de la comarca. Entre les immatriculacions que va fer l'Església hi ha monuments reconeguts com el monestir de Sant Pere de Besalú, Santa Maria de Palera de Beuda, l'ermita de Sant Miquel del Mont, Sant Miquel d'Urmuller a l'Alta Garrotxa, l'Església del Tura d'Olot o la de Sant Francesc al volcà Montsacopa.
Ho ha repassat en Pau Masó.
A través d'una llei franquista, l'Església va registrar el seu nom milers de béns immobles a tot Espanya. La norma del 1946 permetia que amb només la signatura d'un bisbe es pogués registrar un immoble sense necessitat de justificar-ne la propietat. Durant molts anys, doncs, l'Església s'ha apoderat de béns que no eren seus i, en alguns casos, això ha perjudicat ajuntaments o particulars. El 2020, el govern de Catalunya va fer públiques les propietats que s'havien apoderat de l'Església perquè els ciutadans poguessin consultar-ho i saber si hi havia disparitat de criteris. A aquesta llista s'hi recullen 88 propietats de la Garrotxa que l'Església va immatricular a favor seu. La majoria estan a Olot i l'alcalde Pep Berga ho valora d'aquesta manera.
Bé, a nosaltres no ens afecta directament. En aquest cas és una entitat que és el bisbat de Girona, que és el que s'encarrega de fer tots aquests tràmits i tenen precisament una persona responsable de gestionar tota la immatriculació d'aquests béns, que a més el dret canònic és un dret en alguns casos diferenciat del dret civil, el dret que nosaltres doncs, acostumem a fer servir, i nosaltres ens ho mirem senzillament des del costat, és a dir, ens agrada saber què passa, però a nosaltres no ens afecta de cap de les maneres.
Entre els béns olotins immatriculats per l'Església hi ha, per exemple, l'Església d'Altura, les capelles de Sant Roc, Sant Ferriols i els Desemparats. També va ser immatriculada l'Església de la Mare de Déu del Portal o la de Sant Francesc, dalt del volcà Montsacopa. Berga diu que ara mateix no hi ha cap immoble immatriculat per l'Església que a la consistori li interessi recuperar per a un ús públic, com si ha fet recentment Castellfollit de la Roca.
Ni possibilitats ni interès, perquè no, la veritat és que no en tenim cap. No tenim cap cas concret, doncs, semblant al de Castellfollit, de que una església d'Olot doncs, la fem servir doncs, com a sala d'exposicions o com a sala d'activitats municipal.
Fa poques setmanes, Castellfollit de la Roca va aconseguir la immatriculació de l'Església Vella del Poble fent un procés a la inversa del que va fer l'Església el segle passat. L'Ajuntament va immatricular un bé que tenia en propietat el bisbat perquè tornés a ser del poble.
Però aquesta església, la que està tocant en el cingle, ja fa molts i molts anys que l'Ajuntament en fa un ús per dedicar-hi a exposicions, per dedicar-hi a fer activitats més ciutadanes, més del poble, i aquí hi ha una figura jurídica que diu que quan aquest ús en el dret català són 20 anys, quan hi ha més de 20 anys doncs, que es fa aquest ús no religiós i es fa un ús doncs, civil, en aquest cas per part de l'Ajuntament, doncs tens dret a demanar que la immatriculació es produeixi si ningú hi posa cap objecció, que és el cas, perquè també hi havia el total acord en aquest cas del bisbat que ja no feia servir aquesta església, doncs de que passi a ser de titularitat municipal.
Més enllà d'Olot i Castellfollit, l'Església també va immatricular altres ermites i béns emblemàtics de la Garrotxa. És el cas de Sant Damià d'Argelaguer, el monestir de Sant Pere i el temple de Sant Vicenç i Sant Martí de Jovinyà de Besalú, el Sant Sepulcre i Santa Maria de Palera a Beuda, o diverses ermites de la Vall de Bianya com Sant Andreu de Socarrats, Sant Martí de Capsec o Sant Miquel del Mont. A la norantena d'immatriculacions que va fer l'Església a la comarca, també hi ha els temples de Sant Privat, Joanetes, Sant Esteve i els Hostalets d'en Bas, Sant Cristòfol i Sant Pere de les Planes, el temple parroquial de Maià de Montcal, Sant Eudald de Jou, Sant Miquel de Maians o Sant Miquel d'Urmuller de l'Alta Garrotxa, a més de Santa Maria de Finestres a Sant Aniol o l'Església de Santa Maria de Tortellà.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Obrim ara el capítol mediambiental. Les destrosses que provoquen els cabirols i la falta de relleu generacional amenacen la producció de fesols de Santa Pau. Aquest llegum és un dels més preuats a Catalunya i compta amb una denominació d'origen protegida, una DOP pròpia. De fet, des del gremi recorden que es tracta de l'única distinció d'aquest tipus que hi ha a tota la comarca de la Garrotxa i que també és un dels atractius més importants per a aquest petit municipi juntament amb la Fageda d'en Jordà.
El problema és que els cabirols remenen i aixafen els sembrats hi fan malbé el producte. La membre de la DEO Fesols de Santa Pau és Montserrat Miralles.
Els danys que causen els cabirols al conreu del fesol és que es mengen els brots tendres. Si això passa quan la planta ha nascut i la rosega, les primeres fulles, la planta ja no es refà, es mor, i el que suposa això d'haver de tornar a sembrar, que llavors arribi temps, el conreu, etc. Si ho fa quan la planta és més grossa, va menjant els brots, la planta va fent fulla, però llavors no fa flor, no fa tabella, i com que l'hora de menjar és roseu una mica per aquí, una mica per allà, una mica per més enllà, el que ens trobem és que a l'hora de collir, a part que aquesta planta no, que ha rosegat no hi ha producció, que tenim les plantes, el reste de les plantes seques i aquestes encara són verdes, que això ens entorpeix molt a l'hora de collir.
A tot això cal afegir que cada vegada hi ha menys relleu entre els productors i això fa temor que es vagi perdent aquesta tradició.
El tema del relleu generacional és un tret característic de tot el sector agrícola, que hi ha poc jovent que s'hi vulgui dedicar, i bé, tots ens anem fent, els que hi som, ens anem fent grans, i si no hi ha relleu, doncs es perdrà aquest producte, si no hi ha gent joves que s'hi vulguin dedicar i vulguin produir-ne.
Mirella recorda que la falta de producció afecta directament a la línia de flotació dels pagesos que conreen el fesol. Aquest any la collita no serà la millor dels darrers anys, però tampoc serà dolenta del tot.
Hem sentit aquest cap de setmana els pagesos que s'han manifestat arreu del país aquest dissabte, concretament per denunciar el que consideren un abús de les distribuïdores a l'hora de fixar els preus de compra dels aliments. Asseguren que se'ls paga per sota del cost de producció i que, per tant, estan perdent diners per treballar. El sector acusa les distribuïdores de pagar en funció del preu màxim que fixen al supermercat i això obliga, diuen, el pagès a vendre per una quantitat que no li permet cobrir les despeses, especialment en el cas de la llet. Escoltem a Josep Xifra, del sector lleter d'Unió de Pagesos.
El que estan provocant ells amb això, amb aquesta marca blanca de llet, és sangria en el sector. ¿Vale? I aquesta marca blanca, que el senyor Bonpreu la compra i la posa aquí dintre, per ser molt i molt competitiu, s'alia amb la gent de l'estat espanyol, per més català que sigui, amb els interessos d'Espanya, i en compra molta Lactalis, tanta com Mercadona, i en rebenta el preu a nosaltres. I llavors ha de venir Lactalis o un altre a rebentar amb el preu a nosaltres. I ell què fa? Peix al cove a costa d'aquí, a costa de nosaltres.
Per tot plegat s'ha mobilitzat arreu del país amb tracturades i concentracions a les comarques gironines i a diferents punts de Catalunya. I parlant de mobilitzacions, desenes de persones s'han concentrat a Girona aquest cap de setmana en contra de l'agressió homòfoba que investiguen els Mossos d'Esquadra. Una agressió homòfoba a un jove de Girona. Els fets van passar la matinada de dissabte 19 a diumenge 20. La víctima tornava cap a casa pels vols de 5:45 del matí i duia posada una mascareta amb l'arc de Sant Martí.
Inicialment, el jove, Tato Leal, pretenia agafar un taxi a l'avinguda Ramon Folc, però no en va trobar un de disponible i va decidir tornar cap al barri de Sant Narcís caminant. Quan passava pel Parc Central, dos homes d'entre 30 i 40 anys li van demanar tabac. El jove els va dir que no fumava i va seguir caminant. De cop, un dels agressors li va donar una empenta i acte seguit li va clavar un cop de puny a l'ull.
Ja estic treballant de treure tot això de dintre, perquè no torni a passar. Venia a la cabeça el de Samuel de Galícia, òbviament venia a la cabeça moltes altres coses, però vaig passar molta por i impotència. De res, perquè portava jo una mascareta representativa d'un arco-iris, de l'Arc de Sant Martí i maricón de merda per la cara.
El col·lectiu LGTBIQ denuncia que les agressions són més habituals dels que ens pensem. Pau Galvez és membre de la plataforma LGTBI de Girona.
És una cosa que volem expressar. A Barcelona la massa crítica és molt més gran, es visibilitza molt més, però a comarques gironines estem tenint un goteig d'agressions. Aquestes són les més greus, però no són les úniques. Quan des d'algun poble es permeten fer brometes vexatòries sobre dar por culo, com ens va passar no fa gaire en una població, estem donant cabida a considerar-nos menys que humans i, per tant, ser fàcilment agredits, tant física com verbalment. 5 minuts més.
Més qüestions de l'actualitat d'aquest dilluns. Un emprenedor gironí ha creat una aplicació mòbil que permet posar en contacte viatgers amb nadius d'arreu del món. L'objectiu de Guayebu és que el turista pugui fugir del turisme de masses i descobrir racons que sense una persona que visqui a la ciutat, probablement el visitant no hi aniria.
El creador de l'aplicació, Jaume Apareta, explica que hi ha diversos filtres com l'interès de cada viatger.
Quan amb uns amics estàvem planejant un viatge cap a Eivissa i després de passar moltes estones mirant diferents pàgines web, fòrums i altra informació, doncs, a veure què fèiem i on anàvem, i al final, després de parlar, doncs, va sortir un comentari de que un noi que doncs, tenia una amiga que vivia allà i li vam demanar directament la informació amb ella per poder trobar llocs diferents del que trobem a internet i que fossin especials i típics i vicencs, no? Que és el que ens agrada a nosaltres. Llavors nosaltres vam oblidar-nos de tot el que teníem i vam trobar una informació sensacional a través d'un WhatsApp que ens va portar aquell mateix estiu a Eivissa a racons que, tot i haver passat molts estius a Eivissa, doncs no havíem vist mai, no?
A més, Weibo ofereix un apartat de serveis on s'anuncien tot tipus d'empreses relacionades amb el turisme de la ciutat.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Els emmascarats i els amics del Carnaval de Mar i Muntanya guanyen la rua del Carnaval del 2022. Més de 5.000 persones, segons l'organització, han gaudit del retorn del Carnaval d'Olot entre públic i colles participants. El CIT ha reconegut a Radio Olot que no s'esperava l'èxit obtingut després de l'aturada de 2 anys provocada per la pandèmia.
La gran rua del Carnaval d'Olot no podria tornar de millor manera després de 2 anys de pandèmia. Més de 4.000 espectadors, segons dades de l'organització, es van concentrar durant tot el recorregut per seguir les 16 carrosses i comparses que han participat en aquesta edició. Un miler de participants, majoritàriament de la Garrotxa, van desfilar des de l'antiga estació fins a la plaça Clara, on hi havia el jurat. Tot i l'amenaça del temps, la rua es va poder celebrar amb absoluta normalitat des dels terrenys de l'antiga estació fins a la plaça Clara. La vicepresidenta del CIT és Adela Moya.
Realment vam tenir molta sort amb això del temps i un públic estupendo, perquè hi havia molta participació per part de les colles i de públic. Pensem que des de l'entitat vam creure que hi havia molt més públic que altres anys. No sé si és que la gent tenia ganes de sortir al carrer, ganes de festa, ganes de diversió, perquè ens feia falta una mica de diversió i alegria, que vam pensar que hi havia més gent que altres anys fins i tot, molt de públic.
En converses, els emmascarats van aconseguir la primera posició amb esperit indomable. L'espectacularitat de les comparses es va fer evident també amb el segon classificat, els Gínxols d'en Bas, que presentaven 25 anys d'il·lusió, un homenatge molt especial al seu 25è aniversari, amb pastís inclòs. Qui també celebrava aniversari eren els Alots, que van quedar en tercera posició. Atelier d'Essències va ser el títol de la seva proposta. Finalment, les Tremendes de la Casa Cultural d'Andalusia es van emportar la quarta posició amb Sabor a Tremendes. Adela Moya destaca el nivell de les colles participants, majoritàriament de la Garrotxa.
Com que l'any passat no vam poder sortir, jo penso que aquí les colles es van poder recrear molt més. Potser han tingut més temps fins i tot de poder-se preparar, perquè, esclar, potser doncs, la idea que ja tenien l'any passat, doncs, vés a saber, poder, la van guardar i han pogut fer encara doncs, més preparació, perquè era un nivell realment important, eh? Van faltar algunes carrosses, però la qualitat hi va ser, eh? No la quantitat com altres anys, però sí la qualitat, molt de nivell.
En carrosses, els participants van deixar amb la boca oberta al públic. Malgrat les circumstàncies, van tenir una gran capacitat d'adaptació i van portar a Olot una gran mostra de talent. El primer premi va ser pels Amics del Carnaval de Mar i Muntanya, d'Olot i Santa Cristina d'Aro. La seva proposta plena de detalls es titulava La vida és un malabar. La carnavalesca d'Olot i Castellfollit, amb Olin tot sobre la taula, es va emportar la segona posició amb una proposta ambientada en el joc. La santjoanenca, amb el naixement d'una nova era, es va emportar la tercera posició i, finalment, la quarta posició va ser pels Almogaves Garrotxins, que van voler compartir amb tothom el seu 25è aniversari amb 25 espelmes.
Preparant ja aviat per l'any que ve, que és molt aviat el Carnaval, malgrat petites cosetes que no s'han pogut fer, estem a tope per tornar a fer un bon Carnaval l'any que ve i amb moltes ganes i, per cert, molt motivats. Tenim, a més, una incorporació d'una colla nova, la quarta paret, que també aposten també per el nivell, vull dir que està assegurat el Carnaval.
Pel CIT, doncs, el Carnaval d'Olot ha tornat amb les energies renovades.
No puedo escribirte una canción, ya no tengo imaginación. Desde que existes la he perdido. Si buscaras en mi corazón, entenderías la razón. Por ti mi musa se ha escondido. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que escriba? Si cada vez que yo te miro no sé qué decir. Eres un temazo.
Doncs del Carnaval anem directament a la música, perquè els creadors de Clownia impulsen un nou festival a les Planes d'Hostoles. Es diu Harmonia i comptarà amb actuacions dels Catarres, Coers, Buos i de la Suc, que estem escoltant de fons. El certamen tindrà lloc el dissabte 30 de juliol a l'àrea de pícnic de la Parada. Harmonia tindrà també una forta presència d'espectacles de circ i neix amb una filosofia sostenible, familiar i inclusiva. Ens ho explica l'Aniol Puigbert.
Circ, jocs, tallers i música. Aquests seran els ingredients del nou festival que aquest estiu naixerà a les Planes d'Hostoles. Impulsat pels creadors de Clownia, Harmonia neix amb la voluntat d'apropar la cultura a tothom des d'un punt de vista inclusiu. El Festival de Sant Joan les Abadeses va néixer el projecte Inclou Me, que ara seguirà a les Planes. La iniciativa pretén facilitar el lleure als infants amb diversitat funcional i en situació econòmica desafavorida, així com les seves famílies. L'alcalde del poble garrotxí, Eduard Llorà, explica l'esperit del Festival Harmonia.
És un festival que fem paral·lel i que fem conjuntament doncs, també amb el Plan Estiueja. Harmonia doncs, és un festival que neix dels creadors i dels productors de Clownia, que jo crec que molta gent coneix, i que havien, els últims anys doncs, havien iniciat un projecte que es deia Inclou Me, que era doncs, molt pensat amb infants, amb diversitat, amb situació econòmica desafavorida, i que volem continuar doncs, amb aquesta idea de que la cultura també sigui inclusiva, que sigui doncs, pensada per tothom, i per tant ens va semblar, quan vam parlar amb ells, doncs, el fet de crear aquest nou esdeveniment doncs, ajudava una mica doncs, a acostar la cultura a tot tipus de públics, i per tant jo penso que ho aconseguirem.
Harmonia tindrà lloc el dissabte 30 de juliol, des de les 12 del migdia fins a les 12 de la nit. S'ubicarà a l'àrea de pícnic La Parada, on s'instal·laran food trucks i diverses zones de joc i estada. Harmonia agruparà tota mena d'activitats amb caràcter familiar, educatives i musicals. Entre els convidats hi haurà Catarres, Buós i La Su, entre d'altres.
El que tindrem doncs, seran diferents espectacles de circ, Bruca Circus, per exemple, el Ricky, el professor de tennis, un altre espectacle que es diu Xurri, després hi haurà els tallers, instal·lació, food trucks, hi haurà bars, i després el que és potser el que crida més l'atenció a molta gent, que és el tema de musical, doncs que tindrem doncs, els Catarres, tindrem Buos, tindrem La Su, tindrem un grup que es diu Coers, un altre grup que es diu Arribar i Ploure, i Viva o Samba. Per tant, grups tots de molta qualitat musical, i que penso doncs, que acaben configurant un cartell molt únic i que jo penso que agradarà molt a tothom que vingui.
Harmonia es concentrarà aquest 2022 en un sol dia, però l'organització pensa allargar el certamen en futures edicions. El festival s'emmarca també dins el Plan Estiueja de les Planes d'Hostoles. Els abonaments ja estan a la venda a través de la pàgina web harmoniafestival.cat i el portal del Plan Estiueja.
I el Festival Mot, que se celebra entre Girona i Olot, ha tancat la 8a edició amb èxit de públic. En total, 3.000 espectadors s'han acostat a la sala del Turín o a la Biblioteca Carles Rola de Girona, on s'han fet les converses literàries.
A més, des de l'organització destaquen les més de 5.000 persones que s'han connectat a través d'internet per seguir algun dels actes que s'han fet. Una de les novetats d'aquesta edició ha estat el muntatge que s'ha fet al vestíbul de la Carles Rola, amb un format de grada similar al de la sala del Turín, fet que ha generat un ambient més proper i acollidor. A més, des de l'organització destaquen les bones crítiques que hi ha hagut per part del públic amb la programació.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot perd a l'afegit contra el Peralada per 1-2 i s'allunya ja de l'ascens directe.
Un gol del davanter garrotxí Adrià Casanova va mudir l'estadi municipal al minut 92. El Manresa ja supera l'Olot a la classificació, havent jugat dos partits menys.
Ens ho explica en David Planella.
Per primera vegada, el terme play-off va sonar a la sala de premsa de l'estadi municipal. Fins ahir, l'Olot no volia ni sentir parlar d'haver de jugar la promoció d'ascens per intentar pujar a segona federació. L'únic objectiu era quedar primer per aconseguir l'ascens directe, però des de fa 8 setmanes l'equip camina cap a una altra direcció. La derrota contra el Peralada, 1-2, combinada amb la victòria del Manresa contra la Grama, 2-1, fa que a hores d'ara els del Bages ja siguin líders amb un punt de marge, havent jugat dos partits menys que l'Olot. El tècnic dels olotins és Albert Carbó.
El que he transmès a la plantilla. Ens hi hem posat tots en aquesta situació. Sí que és veritat, doncs, que el treball que s'ha fet, doncs, és molt bo durant tota la temporada. Has estat líder durant gairebé una volta sencera, 19 jornades, si no m'equivoco. I bé, bueno, després de moltes jornades ara et trobes en aquesta segona posició. Però bé, jo veig a l'equip confiat, jo veig a l'equip amb ganes, està treballant bé el dia a dia. Estic confiat, doncs, que si seguim aquesta línia i arribem al play-off, si l'hem d'arribar a fer, doncs l'equip està amb forces per afrontar-lo i viure aquest ascens de categoria.
Com la setmana passada al camp del Granollers, l'Olot no va fer un mal partit contra el Peralada, però va ser poc efectiu de cara a porteria i ho va pagar car. La jugada clau del derbi es va produir al minut 76, quan Gerard Batalla va ser expulsat. Va fer falta Adrià Casanova quan el davanter del Peralada corria tot sol cap a l'àrea. Va ser jugant amb un home més quan els empordanesos van desencallar el partit. Al minut 83, el porter Albert Batalla no va estar encertat a l'hora de refusar un potent xut centrat de Josu i el Peralada va marcar el 0-1. L'Olot es va aixecar al cap de 5 minuts gràcies a una definició de Kilian Villaverde des de fora l'àrea que va significar l'1-1. Però ja al temps afegit, Casanova va marcar de cap l'1-2 definitiu que va deixar els olotins molt tocats.
Penso que l'Olot avui ha mostrat una versió que és la que tothom vol viure i veure aquí a l'estadi. I bé, aquest desencert, doncs, ha sigut el que ens ha penalitzat, sumat a que et quedes amb 10. Penso que el partit 11 contra 11 l'hem tingut controladíssim, sobretot en pilota, siguent atrevits, forçant el joc per fora, que és el que ens concedien ells. I bé, no ha acabat d'entrar la pilota, però marxem a la mitja part tranquils, perquè sabíem, doncs, que havíem d'insistir, que havíem de seguir amb el mateix pla de partit. I bé, l'equip ho ha mostrat, doncs, fins al moment en què et quedes amb 10, t'endús un cop dur.
El Peralada va saltar a l'estadi municipal d'Olot amb un gol d'un davanter garrotxí, Adrià Casanova, de Joanetes, amb Héctor Simón a la banqueta i amb vells coneguts de l'afició olotina com Alan Baró i Lluís Micaló sobre la gespa. Els empordanesos es van emportar el derbi i van guanyar vida en la seva lluita per la classificació pel play-off. Continuen a 3 punts del 5è classificat, que és el Sant Andreu. L'Olot, en canvi, es va allunyar de l'ascens directe. Ja és segon a un punt del Manresa i els del Bages encara han de jugar 2 partits.
Nosaltres anirem aquests 4 partits que queden a aconseguir aquest 12-12. Ara ja no depèn de nosaltres, tenim el Manresa en joc, però bé, tots els punts s'han de disputar i tothom es deixarà punts pel camí, però el que estic completament segur que nosaltres lluitarem per aconseguir totes les victòries.
En la propera jornada, diumenge, a 2:15 del migdia, l'Olot visitarà el camp d'un hospitalet amb l'aigua al coll, que com el Peralada ahir, tindrà l'obligació de guanyar si no vol dir adeu a les possibilitats d'entrar a la promoció d'ascens. Serà un altre partit no apte per cardíacs.
Per cert, que els socis de l'Olot mantenen el nom del club. La denominació actual, Unió Esportiva Olot, ha guanyat el referèndum amb un 69% dels vots. Un 31% s'han optat per recuperar l'Olot Futbol Club del 1921. I han participat 437 persones.
No hi ha hagut sorpresa ni hi haurà canvis a partir d'ara. El nom complet del club continuarà sent Unió Esportiva Olot. Així ho han decidit els socis que han votat en el referèndum impulsat per la Comissió del Centenari. La participació ha estat de 437 socis, un 43% de la massa social, i d'aquests 300, un 68%, ha apostat per mantenir la Unió Esportiva Olot actual. I 137, és a dir, el 31%, s'ha decantat per tornar a l'Olot Futbol Club, el nom original que va tenir l'entitat quan va néixer el 1921. La consulta va començar dilluns i s'ha allargat durant tota la setmana passada per internet i presencialment a la botiga d'Integra. S'ha tancat aquest diumenge a l'estadi municipal, on els socis que encara no ho havien fet han pogut votar en una urna ubicada a l'entrada del recinte. El referèndum ha coincidit amb el derbi gironí contra el Peralada i amb la millor entrada de la temporada a l'estadi. En total, segons dades oficials del club, 1.103 espectadors, un més que en el partit contra el Manresa el 30 de gener.
Bé, i l'hoquei, en canvi, sí que ha tingut un cap de setmana fantàstic perquè ha superat el Vilanova per 5-0 i ja certifica la permanència a falta de 4 jornades pel final de Lliga. Un partit que va tenir gols i festa a la grada amb unes 900 persones que omplien la pista, Josep Jou.
Doblet de Joan Joan Mangas, un de Marc Prat, un de Ferran Sacrés i un de Matías Reixac van posar la cirereta al pastís a un dia històric. Fa 9 mesos l'equip aconseguia l'ascens a la categoria de plata i ara s'hi seguirà per segon any consecutiu de la seva història.
Ens ho explica en Roger Isern.
Molts adjectius queden curts per definir el que està fent l'hoquei Olot. A 26 de març de 2022, el conjunt olotí es va assegurar jugar a la segona màxima categoria de l'hoquei patins estatal una temporada més. La Josep Jou va jugar el seu paper i l'equip també. Un inici de partit marcat pel tempteig i trencat pel gol de Marc Prat al minut 9. Els olotins s'avançaven i dominaven. Tot seguit va arribar el gol de Ferran Sacrés, el seu novè de la temporada. Un 2-0 que regnava al descans i feia justícia del que s'havia vist sobre la pista. L'entrenador de l'hoquei Olot, Jordi García, es mostrava molt feliç al final del partit.
Estic molt content, jo crec que ens ho mereixem. Hem fet una temporada de conya. Sí que és veritat que el que hem anat dient, vam començar que ens faltava experiència a la categoria, l'hem anat agafant, i a falta de 5 jornades estàvem a 11 punts. Ja ens hauria agradat amb el grup que ens va tocar a principi de temporada dir, ostres, estareu a falta de 5 jornades 11 punts del descens. Pues jo no m'ho hauria cregut.
A la represa, inici tranquil i marcat pel 3-0 del capità Joan Mangas, que a falta de 13 minuts posava la tranquil·litat. L'objectiu cada vegada era més a prop, però algunes decisions ho van voler capgirar. Una blava en contra va tornar a obligar a fer brillar a Guillem Raurell, dels millors del partit. La porteria va estar blindada pel biguetà i la rival perforada pel capità. Joan Mangas posava el quart i el seu doblet particular. Olot sencera era una festa enmig de disfresses i faltaven 2 minuts per l'esclat de glòria definitiu. La cirereta del pastís la va posar Matías Reixac, transformant una falta directa i col·locant la maneta al marcador. Al final, sensació indescriptible a les grades del pavelló d'esports. Una permanència que no treu les ganes de seguir millorant a l'equip entrenat pel tècnic de Navàs.
És una tranquil·litat absoluta. Ara anirem a raspeig, amb molta tranquil·litat. Anirem amb la baixa d'en Prato, que em sembla que és la quarta targeta. Llavors també entrarem un altre nano, que puguin jugar, que puguin aprendre, que ens servirà per moltes coses i a més per seguir treballant, per seguir millorant, perquè només hem fet que començar, o sigui, és la primera temporada i en volem moltes més.
Fa una volta l'equip olotí es trobava en zona de descens. Ara celebra una nova gesta històrica en la pàgina daurada del club. 39 anys de vida i 2 que ja seran a la segona màxima categoria de l'hoquei patins estatal. Olot i la comarca s'enganxen a l'hoquei patins. I això deia el capità de l'equip, Joan Mangas, als micròfons de Ràdio Olot.
He estat uns quants equips i com a Olot això no existeix enlloc. I és tan difícil de veure-ho, tant, que potser els més joves no se'n donen compte, però el que hem fet aquí, aconseguir tenir jugadors que hem jugat aquí tota la vida, inclús de diferents edats, que hem marxat, hem tornat, i per casualitats de la vida ens hem acabat ajuntant, hem fet un molt bon bloc, estimant aquest club, donant-ho tot, i ens hem salvat a 4 jornades pel final, quan ningú donava un duro per nosaltres, quan a principi de temporada ens deien que si no fitxàvem ningú baixaríem, quan ens deien que no som un club històric, que estàvem aquí de casualitat, doncs potser ara és el moment que la gent comenci a sentir que ja no som un club petit, que ja n'hi ha prou de dir-nos que som cap històric, que comencin a veure que el nom d'Olot ha d'estar al de tot, no només nosaltres, sinó els nens també. Ja n'hi ha prou que es pensin que som un club petit, perquè ja som un club gran ara.
Res més a afegir. Olot gaudeix amb l'hoquei patins i l'hoquei patins amb l'Olot. La temporada vinent, la categoria de plata seguirà la capital garrotxina.
Opticalia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.